Pop-up a Catalunya Ràdio. A catradio.cat, Pop-up Express, amb Mariola Dinarès.
Avui és dijous 14 de febrer del 2019. Avui fa 3 anys que va morir Muriel Casals. Pensem avui en la revolució dels somriures. El seu compte de Twitter continua a les xarxes, l'hem visitat. L'últim tuit va ser el 29 de gener del 2016 i deia: a Reus, inauguració, pintura de Ruy Gómez, inspirada en Edgar Allan Poe. Quadres i literatura, aliments pel cap i el cor.
Pop-up Express, l'edició de butxaca del programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Hola, Mariola.
Hola a tothom. El doodle de Google avui són dos cucs que formen un cor, mosseguen una fulla i li fan forma de cor, dues aranyes que s'enamoren i fan una teranyina en forma de cor. 14 de febrer, Sant Valentí i cors a totes les xarxes. GIFs de cors, imatges de cors, el tràiler de Frozen 2 que es viralitza. Les xarxes pastís, visca l'amor, visca també la Marisa Gil, que avui ens ha portat núvols de sucre. Ensucrem la vida. Avui és el seu aniversari. Ara, però, toquem de peus a terra i anem als impactes digitals de la tercera jornada de judici. De seguida que ha començat a declarar al voltant de les 11 del matí, han entrat a la llista de tendència de Twitter les paraules Oriol Junqueras. De fet, amb @Junqueras hi ha a hores d'ara 40.000 missatges al mapa de tendències i els dos tuits més compartits al llarg del matí amb @Junqueras són: un de Xavier Salamartín diu: Oriol Junqueras al primer minut. Abogado, ¿cuál es su profesión? Oriol, en la actualidad preso político. Game over, insert coins. I l'altre és de Bea Talegón, diu: la intervención de hoy de Junqueras debería subtitularse a todas las lenguas y que el mundo se entere de lo que está pasando en España.
Monitoritzem. Obrim el mapa d'etiquetes.
La paraula Marchena ha estat tendència.
El jutge del Suprem ha començat la sessió d'avui responent les qüestions plantejades en els dos dies de prèvia.
Des de primeres hores del matí també una etiqueta: muralla humana.
Després que el fiscal del judici digués que l'UOS llançaven muralles humanes contra la policia. Hi ha 2.300 missatges amb aquesta etiqueta.
I un nom propi: Irene Lozano.
La secretària d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano, ha comparat votar l'UO amb una violació en una entrevista a Sky News.
Bé, podeu anar seguint el que passi del judici amb el nostre hashtag.
Hashtag Judici TV3 Cat Ràdio.
Altres etiquetes del dia, de fet, si mirem les principals etiquetes que són tendència, les 5 primeres tenen a veure amb el que dèiem de Sant Valentí: 14 de febrero, Feliz San Valentín, Cupido, Feliz Día de los Enamorados i Valentines.
Amb una emoticona d'una flor. Les empreses se les empesquen per trobar el link amb el dia i col·locar alguna paraula inventada i enginyosa. Per exemple, Welling diu que celebra Sant Wellington.
Nosaltres hauríem de dir el Sant Popin. Links Awakening, què és això?
La gent comenta que el remake de The Legend of Zelda.
Es diu així, Links Awakening?
Sí.
Bé, la UEFA
ha donat explicacions sobre l'aplicació i per primera vegada la Champions del VAR, que va anul·lar un gol de l'Ajax contra el Real Madrid.
Pop-up Express, les altres notícies del dia.
Ahir saltava l'alarma a Instagram. Molts usuaris se n'adonaven que estaven baixant de seguidors de manera massiva.
El problema es feia evident als comptes de celebritats a la xarxa, que perdien milers de seguidors en poques hores. Ariana Grande o Selena Gomez, per exemple, en van perdre fins a 2 milions.
I també d'influencers, youtubers, instagramers catalans, per exemple, l'actor Pol Gisé també s'hi va trobar i ens enviava aquesta nota de veu.
Hola, Mariola. Mira, t'explico. Ahir em vaig llevar amb 13.000 seguidors menys. Clar, aquestes pèrdues es noten, no? I el primer que vaig fer va ser mirar si li havia passat a més gent, perquè, vull dir, molt normal no era. I sí, sí, l'havia passat a molta més gent, inclús també gent que havia deixat de seguir a altra gent. I clar, jo havia pensat, l'únic que vaig pensar va ser que Instagram havia fet neteja de comptes de bots, no?, que a vegades et poden seguir, o comptes inactives, i dius, ah, vale, si és per això, ok, saps?, perquè és algo positiu, no? Però, clar, es veu que després Instagram va fer un tuit dient que havia estat un error, vaig entendre que havia estat un error i que el corregirien. I sí, sí, vull dir, em van tornar a mi aquests seguidors. O sigui, pel matí aquests 13.000 seguidors no hi eren i per la tarda ja m'havien tornat. I, per tant, doncs, no sé què havia passat. Tampoc és que hagin donat gaires explicacions o no m'he assabentat jo de res. Això és el que sé jo.
A les 12 de la nit d'ahir, Instagram feia un comunicat on deia que estaven treballant per tornar l'aplicació a la normalitat i que esperaven tenir resolt el problema a les 9 d'aquest matí. Hores abans havien piulat també que eren conscients que hi havia un problema que provocava canvis en el nombre de seguidors, però sense donar més explicacions.
Clar, de seguida van saltar les alarmes i molts usuaris es preguntaven si es tractava d'un error informàtic, d'alguna acció de pirates o la companyia estava fent algun tipus de neteja més o menys encoberta. Després nosaltres li vam dir, de fet, en un tuit que estaven fent dissabte, però volem saber gent que conegui molt a Instagram què és el que pensen. Per exemple, el Pedro Rojas, ell és professor i consultor en estratègia digital i social media marketing. De fet, últimament s'ha especialitzat i fa moltes xerrades al voltant d'Instagram. Pedro, què tal? Com estàs?
Hola, bien, bien.
Bé, Pedro, tu per quina de les opcions t'inclines? Què creus que ha passat a Instagram?
Sí, aquí ha passat una barreja de lo que ha dit la persona que ha parlat abans, que sí, com sigui que és cert que Instagram ha comet un error, no necessàriament és un error que afecta a tothom. És a dir, el que ha passat és que sí, efectivament, Instagram està fent una neteja d'usuaris que no existeixen, fals, fakes, com voleu dir-los, i tots aquests usuaris estan sent eliminats sistemàticament. El que ha passat ahir és que s'han començat a eliminar d'una manera automàtica, sense supervisió, i sí que ha afectat a usuaris que realment no haurien d'haver-se afectat, però que s'han afectat. Doncs el comunicat d'Instagram és correcte, però no és, realment no han dit tot el que ha passat.
Ah, és a dir, que, aquest... no, que vols dir que això, no han dit el que ha passat realment, no?
Ah, exacte. Per què? Perquè si ells realment no volen explicar que estan eliminant tots aquests usuaris. El que ha passat ahir és que han eliminat usuaris que no tenien que haver-se eliminat.
Doncs ha estat un error en el mètode d'eliminar, no?, aquests usuaris.
Exacte. S'han passat una mica i és per això que n'hi ha usuaris que han rebre una altra vegada aquests usuaris que han perdut, però la majoria no tindran aquests usuaris o aquests seguidors de volta. O sigui, es quedaran com
clar, si... Però, Pedro, per què creus que no és bo per la imatge d'Instagram que digui que està treballant per eliminar bots? Això no ho acostumen a dir, no, les xarxes socials, quan ho fan?
No, mai ho dirà, perquè crea una polèmica i crea una discriminació que ells no volen entrar dintre de la conversació. O sigui, imagina't que a ti t'han treure 30 i a mi m'han treure 40. Doncs jo diria, perquè a mi m'han treure 40 i a ti no. Espera un moment, i això què ha passat? O sigui, això el que fa és una atenció al client innecessària, perquè al final el criteri és el que és, que no és un criteri únic, sinó és un criteri personalitzat. Per això és que passa l'error aquest. Perquè com és un criteri personalitzat, és molt difícil d'identificar quins són els falsos i quins són els verdaders.
Clar, però tu dius personalitzat, però sembla que ho hagin de fer-ho tècnicament, no? Amb una màquina, no sé, o amb un algoritme, no sé com ho fan tècnicament.
Sí, és algoritme, però l'algoritme també té el funcionament matemàtic. I com cadascú té una... perdó, té una configuració diferent, doncs per això passa el que està passant.
Clar, és que després, com es detecta, de vegades és veritat, no? I a Twitter també va passar, no? Com es pot saber que una compte sigui un bot o no ho és? De vegades l'algoritme agafa persones, no? Comptes de persones com a bots, no?
Sí, és ho identifica principalment per dues fonts. Una, que haya vingut d'una eina d'automatització, per exemple, que no tingui com es diu això, que no tingui publicacions o cap mena de publicació o que pràcticament no interaccione dintre de la xarxa, i aquestes serien les dues. Aquí és el punt de partida.
Clar.
Una vegada s'identifica aquesta conducta, doncs comença la identificació algorítmica a veure si aquesta persona o aquest usuari és un fake. I ja entren dintre a altres variables, com podria ser el temps que porta la xarxa, si només busca seguidors, si només busca seguir, si ha participat en eines de productivitat o d'automatització, etc. Tot aquest criteri es pot equivocar. És per això que ha sortit l'error d'ahir, perquè s'han passat una mica, perquè això ja ho està fent des de l'any passat, d'eliminar usuaris que no existeixen. Ja ho està fent. Lo que ha passat ahir és que s'han passat una mica en l'accelerador.
Han forçat la màquina, ja ho veig. Sí. Bé, de fet, jo el que dic als que ens estigueu escoltant, que recupereu les xerrades del Pedro Rojas, perquè el tu que expliques és com funciona l'algoritme d'Instagram. No? Estàs fent xerrades explicant precisament com funcionen els algoritmes d'Instagram perquè la gent que vol fer publicitat pugui funcionar millor. I suposo que amb tot això el que acabem dient el de sempre, no? Que s'ha d'anar a la qualitat i no a la quantitat de seguidors a Instagram, no?
Sí, i més que més de la qualitat és la part orgànica, perquè un seguidor de qualitat, com defineixes això? És difícil. Doncs seria orgànicament, si aquesta persona interactua amb tu, està pendent i demostra interès per la teva publicació i molt coses més, això vol dir que necessites aquesta mena de seguidors, però no seguidors que siguin allí només sense fer res.
Clar, d'acord, sí, que interaccionin amb tu. Moltes gràcies, Pedro Rojas.
No,
gràcies.
De res, a vosaltres.
Una abraçada. Adéu. Hi ha altres notícies. Els jocs de contingut aparentment violent no fan incrementar els comportaments agressius entre els joves i, per contra, les xarxes socials com Facebook i Instagram sí.
Ho publicava el rotatiu britànic The Times i ho compartia amb nosaltres a Twitter un oient, Biel Baquer. La Universitat d'Oxford ha fet un estudi sobre joves d'entre 14 i 15 anys. Els van fer el seguiment a ells i a les seves famílies abans i després de jugar a jocs catalogats, segons l'Agència Americana de Protecció del Menor, com a violents, com ara el Fortnite o el Grand Theft Auto. L'estudi va concloure que no hi ha cap relació entre el comportament violent dels joves i els videojocs que aquests juguen. D'altra banda, l'Associació de Prevenció de la Crueltat Infantil del Regne Unit ha acusat a determinades xarxes socials de promoure actituds violentes a través dels continguts que els joves hi poden trobar i demana una major regulació dels continguts explícits.
S'ha viscut una situació insòlita a Twitter. Jack Dorsey, el CEO d'aquesta xarxa social, ha estat entrevistat, això sí que és notícia perquè mai diu res, per una periodista a través, a més, d'únicament de tuits.
Al llarg de 90 minuts, Kara Swisher va entrevistar el director executiu de Twitter. Ho va fer únicament utilitzant tuits escrits, fotografies i hashtags diversos. Es van tractar temes com la privacitat de la xarxa o el futur d'aquesta. L'entrevista va mantenir un to informal i humorístic i fins i tot van intercanviar imatges del que estaven menjant mentre escrivien i també algun gif. La repercussió tampoc ha estat molt viral. No s'ha arribat als 300 agradaments, però resulta curiós entrevistar el CEO de Twitter a través de Twitter.
Sí, curiós i que respongui, perquè clar, que aquest home no ofereix cap mena d'entrevista, però clar, no ha tingut gaire repercussió, pobre. Apple investigarà una aplicació saudita utilitzada per controlar les dones.
El president de la companyia Tim Cook diu que no havia sentit abans a parlar d'Apsher, que és com es diu, però que ho investigaran. Es tracta d'una aplicació creada pel govern saudita i que, segons aquest govern, utilitzen 11 milions de persones, que permet que els homes puguin rastrejar i controlar els moviments de les dones de la família, rebre alertes quan intenten fer servir el passaport o restringir els seus viatges limitant, per exemple, els aeroports als que poden viatjar. Ho va fer públic una investigació del mitjà Insider i l'Observatori de Drets Humans ha demanat a Apple i a Google que les retirin de les seves botigues d'aplicacions. Google, de moment, encara no ha dit res.
Si tens un patinet Xiaomi, escolta això, perquè hi ha una greu errada de seguretat als patinets elèctrics de Xiaomi, fa que qualsevol altre usuari els pugui controlar a distància.
Diverses aplicacions permeten controlar diversos aspectes dels patinets de Xiaomi. Algunes, fins i tot, permeten bloquejar-lo. El problema és que es poden controlar i bloquejar tots els patinets que no tinguin una contrasenya d'accés. Per tant, la solució, que tot i que Xiaomi ja ho recomana, no tots els usuaris ho fan, la solució, dèiem, és vincular el patinet al mòbil, baixar l'aplicació oficial del patinet de Xiaomi i introduir una contrasenya.
Segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya, fer-se farts de mirar sèries et fa més feliç.
Aleluia! El fet de mirar sèries fa que el cervell generi dopamina i, per tant, tenim una sensació de plaer. Això fa que vulguem continuar amb aquesta activitat i ara, gràcies a les plataformes televisives, ho podem fer fins a afartar-nos gairebé compulsivament. I, de fet, ho fem bastant. Segons un estudi de Netflix, gairebé 8 milions i mig dels seus clients veuen tots els capítols d'una sèrie al mateix dia que l'estrenen, tots, de cop. La plataforma els ha batejat amb el nom de Binge Racers, corredors compulsius. De tota manera, la majoria, el 61% dels usuaris, confessa que veuen entre 2 i 6 capítols, que tampoc és poc, el primer dia que s'estrena una sèrie.
A mi el que em fa feliç és això que ens han fet els 31 fam.
Un, dos... Això és molt fresc, és un espai de ràdio que sempre et serveix. I no viu el dia, potser no se'l mereix. Els migdies a la ràdio per tu i per mi. Som pop-up, pop-up. Opa, Mariola el top, escoltar-la a Catalunya Ràdio els migdies amb el pop-up.
La consulta de dos quarts.
Lligues, ho has lligat per internet, xarxes, webs, apps, Wallapop, Instagram, quedem online. Per on lligues,
per exemple?
Què ens diuen des de les xarxes del pop-up?
Doncs, tot i estar molt a les xarxes, no sembla que estiguin molt per la labor de lligar.
Potser no ho volen dir,
espera't. Jo crec que potser sí, eh? A Instagram Stories, només el 39% diu que sí, que fa servir internet. Amb tantes possibilitats, xarxes, webs, apps, Wallapop, Instagram, per lligar. Només el 39%.
Això és estrany, perquè a Instagram la gent lliga moltíssim, per Instagram. 39%.
39. A Twitter una mica més, el 45% ens diu que sí, que ha utilitzat internet, voluntàriament o no, per lligar, per trobar parella. A Facebook, moltes respostes. La Ludalo diu, doncs no, però conec gent que ho ha fet i estan feliçment casats. El meu germà, per exemple. La Letícia de Vigolet diu, el meu marit i jo ens vam conèixer en un xat fa 19 anys. Ja no he lligat més. El Jesús Berguedà diu, encara ho estic intentant. Raku Egem diu, la meva parella i jo per un joc online. Portem 5 anys junts i vivim junts. El Xavier Puigmalet diu, no, mai, sóc més de tracte personal i directe. La Marina Sabater també diu, el meu home i jo ens vam conèixer per internet fa 9 anys. 9 anys cap a 10, junts i farà 5 de casats. El Salvador Colomer, en canvi, diu, sí, sempre he preferit el cara a cara, o sigui, en directe. La Noemi Tornier diu, sí, i no ho tornaré a fer mai més. Big disaster va ser. I la Sara diu, el meu company el vaig conèixer a través de Badoo fa 4 anys ja.
Clar, és que la gent de Facebook és com més conservadora, però ha lligat i s'hi ha quedat per tota la vida. Jo crec que la gent de les altres xarxes lliguen per uns moments, com si diguéssim una cosa més sexual. Això és una conclusió patillera. Va, bé, marxem, però som la Sandra Novillo, la Marisa Gil, la Maribi Pérez, la Sílvia Creus i Carles Pauner. I atenció que demà, en principi, podrem conèixer la vida digital del Queco Novell a la una a Catalunya Ràdio. En aquest cas, i marxem amb una cançó que té molt a veure amb el dia d'avui, des tendència a Sant Valentí. Avui quedarem una mica enfarfegats de tants cors per la xarxa. Avui és Sant Valentí, el dia dels enamorats, tal com explica Mazzoni. A vegades és molt fàcil passar de l'amor i l'odi.
Voldria dir-te que et trobo a faltar i t'ho dic.
Una mica com estem veient que passa en la relació entre Catalunya i Espanya. Aquesta curiosa cançó del disc Sacrifiqueu la princesa s'ha convertit en un dels temes de més èxit de la seva discogràfica. Es diu I Love You, és del 2013 i ja és a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Radio.
I t'ho diu amb tot el meu cor, t'ho diu amb tot el meu cor. Podria dir-te que em fas sentir bé i t'ho dic, però que em fas perdre els nervis també, també t'ho dic. Voldria dir-te que jugues amb mi.